Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Fem Girona, 92.7 FM, la teva ràdio. Notícies en xarxa.
Són les 10, bon dia, us parla José Lorenzo. Agents de la Guàrdia Civil continuen aquest matí a les portes d'una impremta de Constantí a Tarragona, on estan escorcollant els vehicles d'alguns dels treballadors per comprovar si estan preparant material per al referèndum de l'1 d'octubre. Se sospita que podrien encarregar-se de la impressió del cens electoral. Anem fins allí per conèixer l'última hora d'aquesta notícia. Constantí Ràdio, Noralia Silvero, explica'ns.
Bon dia, hores d'ara hi ha dues patrulles de la Guàrdia Civil als afores de l'empresa que estarien esperant una ordre judicial per entrar a escorcollar-la. Els agents que havien estat vistos per treballadors de l'empresa durant la tarda d'aquest dimecres per fora de les instal·lacions van esperar els canvis de torn per demanar als operaris que es deixessin mirar els maleters dels cotxes per cercar possibles documents relacionats amb el referèndum. Aquest matí han reprès els escorcolls que de moment se centren en els treballadors que surten de l'empresa. Es tracta d'Indograph Offset, una empresa dedicada al sector de la producció i comunicació gràfica i està ubicada al polígon industrial de Constantí. Se sospita que aquesta empresa estaria imprimint la llista de votants que s'haurà d'emplenar durant la jornada de l'1 d'octubre.
Canviem d'assumpte. Aquesta tarda s'ha convocat una protesta davant de l'Ajuntament de Mataró per demanar a l'alcalde, el socialista David Bote, que cedeixi espais municipals per fer finalment les votacions del referèndum de l'1 d'octubre. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
Bon dia. La protesta s'ha convocat a 6:45 de la tarda davant de l'Ajuntament, mitja hora abans de l'inici del ple de setembre, on està previst precisament que Convergència i Unió, Esquerra Més i la CUP presentin una proposta de resolució perquè l'alcalde col·labori amb el desenvolupament del referèndum. El primer secretari de sessió del PSC de Mataró, Juan Carlos Jerez, assegura que hi ha una campanya per desprestigiar David Bote i el seu partit.
És absolutament injust i reprobable que estiguin centrant la campanya del 1 d'octubre a Mataró contra l'Ajuntament i contra l'alcalde. És absolutament injust. No depèn de nosaltres.
El PSC insisteix que només cedirà als espais municipals si estan obligats per llei, una decisió que no ha d'afectar el pacte de govern que tenen amb Convergència i Unió, ja que preveu postures diferents en la qüestió nacional.
I encara al Vallès Oriental, els treballadors acomiadats del centre de Cocinados Qatar de Mollet segueixen fent mobilitzacions davant de la fàbrica que se situa al polígon de Can Magarola. El passat diumenge 6 d'agost, els propietaris de l'empresa dedicada a la cuina preparada per a esdeveniments i càterings van buidar una nau amb 6 línies de treball i van acomiadar 34 treballadors. Coneguem l'última hora també d'aquest conflicte laboral. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
Bon dia. Fins que no resolgui el conflicte, els treballadors tenen la intenció de fer guàrdia per evitar robatoris de la maquinària, ens ho ha explicat la delegada d'UGT dels treballadors de Qatar, Manuela Gómez.
La situació està igual. Ahir vam tenir una reunió amb l'advocada que ja tenim d'oficial, perquè la que teníem era la que estava de guàrdia, i ara ja li ha passat els papers, jo hi vaig tenir una reunió amb ella. I, bueno, continuem fent guàrdia per si hi ha la possibilitat de que ens puguem agafar la maquinària amb una mica de compensació.
Els treballadors, un cop van ser acomiadats, van traslladar el cas a Inspecció de Treball, que ha obert un acte de la situació. Segons ha explicat UGT, la plantilla ja va viure un ERO l'any 2013 i han denunciat l'impagament de la nòmina del mes de juliol i que els treballadors no han rebut cap comunicació oficial per part de l'empresa de la seva situació.
I encara en el tram final afegirem en la informació i serveis la connexió amb el Transmet per saber l'estat de la mobilitat en el servei públic. Rosa Avis.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable segons les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local amb Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i Fem Girona.
Les 10 i 4 ja m'acompanya aquí a l'estudi la Montse Vila, amb qui avui ens acomiadarem, segur que amb molta literatura, de la secció que ens ha permès enriquir-nos culturalment durant tot l'estiu. Abans, però, el que hem de fer és viatjar en el temps. Entrem a la màquina del temps, segur que la Montse accepta la invitació, i esperem que el Lito Ribas apreti el botó de viatge. 2015, eh? 2015. Ja està, si això està fet.
Des de Ràdio Palamós, la màquina del temps, de Carla Ribas.
L'any 2015 sonava aquesta cançó.
Sí, sí, ja ho sé que en aquesta secció de les màquines del temps Bruno Mars comença a ser ja un pesat, però no podem obviar que l'any 2015 la seva col·laboració en el tema de Mark Ronson va esdevenir l'èxit musical de l'any. Uptown Funk és un temazo, un retorn al funk més genuí del 70 passat pel còctel de la modernitat. I el ball de Bruno Mars i els seus col·legues no té desperdici. Si l'any 2014 va ser l'any de la consulta del 9N, el 2015 va ser el de les eleccions plebiscitàries, i ho poso amb cometes. La candidatura independentista de Junts pel Sí guanya aquells comicis. Per primer cop, el Parlament de Catalunya tindria una majoria partidària a la separació d'Espanya. Malauradament, però, el 2015 és un any també d'atemptats, com el que va patir la seu de la revista satírica francesa Charlie Hebdo per part d'Estat Islàmic. 12 persones mortes i 10 de ferides, i el món es manifesta en contra de la coerció de la llibertat d'expressió. Però no seria l'únic episodi de terror que viuria la capital francesa aquell any. La nit del 13 i 14 de novembre a París es van produir un seguit d'atacs simultanis. En terrasses, també l'explosió a l'estat de France a Saint-Denis i l'esdeveniment més mortífer a la sala de concerts Bataclan, on els terroristes van disparar contra la multitud que assistia a un concert. L'any 2014 va sorgir també el major brot d'Ebola de la història, afectant Guinea, Conakry, Sierra Leone, Libèria i Nigèria. L'OMS va decretar una emergència pública sanitària internacional i va recomanar mesures per parar la transmissió de la malaltia davant el risc d'una pandèmia global. I aquell any, el Nepal va patir dos devastadors terratrèmols, deixant centenars de morts i el país destrossat. La crisi va provocar la reacció de molts de voluntaris que van desplaçar-se al país asiàtic per assistència humanitària. I els Maroon 5 també van tornar a triomfar al 2015. El tema Sugar Pro, sobretot perquè per fer el videoclip es van dedicar a tocar-lo per sorpresa en un munt de casaments, tu. El 2015 va ser any d'eleccions a Espanya. Bé, i el 2016 també. I és que les de 2015, que va guanyar el PP per majoria simple, no permetrien als populars formar govern i es van haver de tornar a fer comicis. Partits com Podemos i Ciutadans entraven en escena i retallaven suport dels partits tradicionals com PP o PSOE. Birdman guanya l'Òscar el 2015 en premi pel director González Iñárritu. Eddie Redmayne seria el millor actor pel seu paper de Stephen Hawking a La teoria del todo. Julianne Moore, millor actriu per Still Alice. Però la pel·lícula més especial d'aquell any va ser Boyhood, una bonica història rodada durant 12 anys i en la que es veu el pas del temps en els propis actors. Let me go. La cançó de Family of the Year va ser la banda sonora d'aquesta bonica pel·lícula. L'any 2015, el Barça de Luis Enrique guanya el triplet, Lliga, Copa i Champions. Aquesta última superant la Juve 3-1 a Berlín, i jo hi era. Qui ho hauria previst el mes de gener després de perdre a Noeta, quan semblava que Messi provocaria un pols amb el seu entrenador? El trident format per l'argentí Neymar i Luis Suárez seria letal. A les semis, el Barça va golejar 3-0 el Bayern de Pep Guardiola. Aquell any es guanyarien 5 títols de 6, amb Mundialet inclòs. En 2015 va ser també l'any d'un naixement, el de l'estrena de la nova entrega de Star Wars, El despertar de la fuerza. I l'any 2015 moren el periodista Jordi Tardà, l'actriu Rosa Novell, els músics B.B. King i Ben E. King, l'actor Josep Sasatornil Sassa i l'actriu Amparo Baró.
No tanquem per vacances, amb Carles Valdellou. Digue'm que llegeixes, encara que sigui mentida. L'espai de literatura amb Montse Vila.
En històries diferents cada setmana, amb una veu càlida, ens acompanya i ens enriqueix un dia més, la Montse Vila. Aliens al que passi al Parlament de Catalunya, simplement volem viatjar a través dels llibres i avui ho farem amb un manual que és prou gros. Montse Vila, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Bueno, mira,
Sí, bon dia. Bueno, sí. Per què no?
Si podia escriure un llibre, eh?
Sí.
O dos, o, sí, sí. O vés a saber, una col·lecció sencera.
Sí, sí.
De tot plegat. Avui, insisteixo, tanquem la secció amb... I a més és la setmana passada vam parlar. Amb un llibre que realment havia de ser el primer. Mm. És a dir, tota la idea de la secció gairebé diria que neix del llibre amb el que tancarem sí. la secció d'avui. El que sí. vol dir que simplement improvisem. Vivim allò espontàniament.
No, haurem fet això i avui va molt bé perquè al final del que hem parlat és de literatura, doncs avui acabarem amb aquest manual que us presentaré ara. I acabarem amb la presentació de tres grans llibres, que són tres grans clàssics de literatura i que són, doncs, també tres grans temàtiques de les de sempre, de les de tota la vida i de les que, per les que no passa el temps ni l'espai ni res. I avui és un dia d'aquests que, mira, a mi em ve bé especialment, no? Perquè estem tan marcats per l'actualitat i hem començat a pedalar ja avui tan aviat i des d'ahir al vespre i així, i penso que bueno, ens permetrem aquest moment de calma, no?
Doncs tu diràs per on comencem. Quina és la primera fulla que obrim?
Doncs us vaig a presentar un llibre que és preciós i que recomano que quan pugueu us feu amb ell. És un llibre car. És un d'aquests llibres de 30 i pico d'euros, que vol dir que ens en anem... Però jo és una... Bueno, és un dels llibres que penso que poden fer disfrutar més els que estem així... M'estàs fent gestos i m'has desmarcat.
No, és que m'he quedat així, és verdad, que acabessis la frase. Ah. És que anava a obrir un parèntesi.
Sí.
Perquè has fet l'observació de que és un llibre car.
És un llibre car,
i t'anava
sí.
a preguntar sobre... que si són cars o no els llibres.
Jo penso que no ho són els llibres.
Per això t'ho pregunto.
Perquè la majoria de llibres que podem trobar a les llibreries, que són els d'actualitat, una novel·la que nosaltres vulguem llegir, un dels de temporada, és a dir, no fa falta que ens anem a buscar-los, a més els llibres que ja estiguin usats, que després ja són baratíssims, i ens arriba a través de llibres usats exactament igual de bona literatura, no? Però els llibres d'actualitat que podem trobar en una llibreria, molts d'ells estan entre 12 i 15 o 17 euros. Escolta'm, jo 10 o 15 euros, mira'm els ventilo una nit, que tingui la nit tonta, saps? Amb cubates, i m'aduren menys.
Exacte.
No, sí, és que clar, vull dir, tot és una comparativa, saps?
He de dir que ens duren dos.
Sí, vull dir que és això, és clar que tot és car. Jo també tot ho trobo car. Trobo car això i trobo car anar al súper. Uh-huh. Però penso que no. Igual que penso que sí, que probablement s'ha dit a mà, i que, bueno, el negoci editorial, diguem, tindria per mi uns altres peros que un dia podríem criticar,
per
no?
Per cert, però... que demà comença la setmana del llibre en català.
Sí,
és a dir que...
però sí, molt bona fira aquesta. Doncs, pel que fa al preu, jo penso que no, que nosaltres aquí encara... Ostres, el que no llegeix no és per preu, i no és perquè no accedeixi al que vol accedir. A més, gaudim de molta literatura, no barat, sinó simplement de franc. És a dir, tenim biblioteques equipades, llibreries de segona mà molt ben equipades i moltes plataformes per internet per comprar molt barat, si és aquest l'impediment.
Tanco parèntesi amb l'aportació que feia el Siso, que diu tapa dura, ben editats...
Aquest llibre és un llibre de Ciruela, de l'editorial Ciruela, que bueno, són una gent que, com passa en el nostre país, amb la majoria d'ells editen molt bé, però aquest llibre, de més, és un llibre de tapa dura, perquè és un manual que es titula Manual de Remedios Literarios, Cómo Curarnos con Libros. I, per tant, com que està pensat com un llibre per fer servir al llarg de la teva vida, doncs és una tapa dura que ens servirà doncs, per sempre. No? La veritat és que hi han remeis per enfermetats de tots els tipus que vulguis, no? Per malalties emocionals, per malalties físiques, per malalties reals i per malalties que en realitat no existeixen. No? Uh-huh. I és tot una experiència de lectura, no? I, bueno, i els autors ho fan molt bé, com recomanen els llibres. Jo ara us en faig una petita mostra.
Va.
Val? Un dels temes universals que ens acompanyarà transversalment al llarg de la nostra vida, i si no, feu-vos-ho mirar, és el tema de l'amor. Aquest llibre ens parla de l'amor des de tots els punts de vista. Per exemple, hi ha llibres que ens recepten per amor no correspost. Hi ha un llibre que ens recepten per recerca de l'amor, per pèrdua de l'il·lusió per l'amor, per mal d'amors.
Recordem que quan diu la Montse que recepten, vol dir que aquest manual el que fa és, davant de qualsevol cosa que tu pateixis, et recepta un llibre que tu hauries de llegir,
sí,
per tal d'intentar superar això. És a dir, és la farmàcia literària.
Correcte. Correcte. Aquests són prescriptors de veritat, igual que un prescriptor metge, però a través de la llibroteràpia. Què és el que ens ocupa? Aquest, amb el tema de l'amor, aquest llibre ens recomana una magnífica novel·la, que és un clàssic ja de la literatura, que és Carol. Una història a la que us podeu acostar també des del cinema, perquè va ser una pel·lícula portada al cinema de forma magistral, també, estrenada ja el 2015. Jo em pensava que feia menys, però ho vaig mirar ahir, i va ser estrenada el 2015 als Estats Units, dirigida per Todd Haynes, interpretada, entre altres, per la Cate Blanchett i la Rooney Mara, molt ben interpretada. Carol és una novel·la de Patricia Highsmith, que descriu la passió d'amor, en aquest cas entre dues dones, però és igual, descriu universalment aquest sentiment que és la passió d'amor, no? Passem amb un altre. Si us recordeu, amb aquestes anteriors setmanes, de l'amor en vam parlar, i també vam parlar de malalties mentals i de depressió.
Sí, senyor.
Perquè veieu un altre exemple de com ho fa aquest llibre per receptar.
Que tinc moltes ganes de poder dedicar un temps al Niño i la Bèstia.
Ah, sí.
De debò, sí. Em va quedar... Potser és per la imatge del propi llibre, però em va quedar gravat.
Sí, no, doncs fareu ben fet. Vam parlar de la depressió, i com tots sabem, la depressió té escales i es manifesta, bueno, aquesta part ens sonarà a tots, en períodes en els que tenim l'impressió de que res ens surt bé, no? Això no seria una depressió, no? Això són períodes de tristesa que hauríem de situar aquí, però tots fem servir aquest llenguatge. Ai, avui estic com depre, no?
Sí, però vulguis o no, la tristor no tractada, sí, al final acaba derivant en, sí, possiblement capítols més severs. És a dir, en definitiva, tot va patar al mateix lloc. És, tu tens el sac i vas carregant,
sí,
i al final,
correcte,
arribes on arribes.
En èpoques d'aquestes, d'aquesta tristor que ens invadeix, no? Val més que agafem una novel·la per aixecar l'ànim. Eh? Aquí val més que fem el contrari, per veure les coses més alegrement, per veure-les amb més llum, perquè els que hem patit depressió sabem que això és una patologia, és una cosa que te passa, que és a nivell mental, però la veritat és que acabes veient físicament el món d'un altre color, no? Per tant, si esteu tristos, val més que intentem animar-nos, que això seria una gran cosa. Però, malgrat tot, quan tenim depressió de veritat, de la que ens envolta com un núvol negre, això és sense motiu aparent i sense deixar-nos que sortim d'aquest forat, no? Potser una novel·la com la que us recomana aquest llibre, que us toqui en l'interior sense estalviar el dolor, perquè el dolor ja el tenim, potser ens vagi bé, no? En aquí us vaig a recomanar una altra, per mi, grandíssima novel·la, que és la insuportable lleugeresa de l'ésser, de Milan Kundera. Per mi Milan Kundera és un dels grandíssims, no? Si no el coneixeu, aquest autor, ja esteu tardant, i aquesta podria ser una introducció a la seva obra. Aquí, en aquesta La insuportable levedad del ser, per si ens sona més, que a vegades ens passa això encara. Hi ha llibre i hi ha pel·lícula, també. Aquí el personatge de Teresa, enfonsat en la més absoluta depressió, ens pot fer companyia, que és una cosa que va molt bé quan estàs així. Ella és una dona que està immersa en la depressió, però que també vol viure i recuperar-se de la seva tristesa, no? I pot ser aquesta vivència, doncs, ens pot donar pistes de com fer-ho. És el segon llibre que portem avui. Hem fet la Carol i aquest.
Doncs dues propostes que ens arriben a través d'aquest manual de Remedios Literarios. Recordeu, un llibre... Després us recordarem l'editorial i tot, eh? Però un llibre que, recordeu, podeu triar de cara doncs, a buscar títols de llibres que són adients per diverses situacions, diverses emocions, diversos sentiments que puguem tenir. N'hauria de buscar un... Yeah. Jo és que saps què passa? Que sempre vaig a pit descobert. N'hauria de buscar un per tractar la insatisfacció constant, que al final t'acaba amargant el
doncs,
caràcter.
Doncs poder hi és. Ho pots mirar mentre t'explico l'altre. L'índex està...
Diu en Siso que això com a regal, aquest llibre, eh? Doncs diu en Siso, aquest llibre, el que ens estàs presentant avui com a regal... Diu, és fantàstic.
És fantàstic, de veritat, mira. Infeliz...
No, insatisfecho.
Inquietud, sí. Insatisfacció.
Sí.
Pots buscar a veure quina
doncs,
ens la recepta.
Va, doncs, tu si per... vas buscant el
mira,
meu i així el dic, eh?
Ara hem parlat d'amor i hem parlat de tristesa, no? Per posar-hi una mica de bon humor, ara parlarem del contrari, és a dir, del bon humor, de l'alegria i del riure, que és una cosa molt sana i molt estupenda. I ara hi posarem un punt de desmitificació, també, en aquest llibre, que de veritat que té la seva part molt divertida. Eh? I us presentem una dolència molt poc èpica, que també intentarem pal·liar amb la nostra biblioteràpia, que és el que presentem amb aquest llibre. Ens referim al mal de flatulències. És a dir, patir d'acumulació de gasos.
Sí, senyor.
És a dir, en aquest llibre ens trobem amb aquestes coses, no? Si teniu propensió a aquesta dolència o predilecció per deixar anar ventositats o eructes, encara que sigui per vici, eh? Encara que no sigui perquè us trobeu malament, segur que tindreu un sentiment de camaraderia molt, molt fort per Ignatius, que és el protagonista d'aquesta grandíssima, que avui us presentem tres clàssics, que és La conjura de los necios. Atenció! Traduïda en català, una confabulació d'imbècils, que és un títol que m'encanta, o, no us ho perdeu, s'ha traduït també com La conxorxa dels ximples, que és magnífic, és una cosa magnífica, ja només de pronunciar.
En Siso està saltant a la cadira.
Home, és que és un llibre divertidíssim, que de veritat, o sigui, si no hagués sigut... Havíem de buscar una excusa per presentar-lo i per recomanar-vos-el, no? És un clàssic d'aquests clàssics, una novel·la divertidíssima que té aquesta categoria i que us traurà de la rutina. I, si vols, Carles, no sé quin llibre
sí,
t'ha de recepta,
no,
però podem fer aquest.
He triat dues coses que jo crec que em caracteritzen molt.
A veure...
Bé, em caracteritzen moltes, eh? Més defectes que no per virtuts.
No tant.
Ja ho sé que m'està escoltant gent, Siso. Però precisament, amb això sí que els que m'han acompanyat durant tot aquest estiu, i els que m'acompanyen des de fa molt més temps, la Montse, per exemple, ens coneixem, ho podem dir avui, que és l'últim dia, més defectes que virtuts, però ho enfoco sobretot al treball. Soc un addicte al treball, ho reconec. Soc un addicte al treball.
Déu-n'hi-do, sí.
Vale? I per l'addicció al treball em diu La llegada del cometa de Tove Jansson, que és un llibre que em recomana. I l'altre és, aquesta addicció al treball em provoca també un gran índex d'insatisfacció, que al final m'acaba amargant el caràcter. No és que estigui enfadat. És a dir,
No, però jo ja te tinc dit que això serà dir, permanent. No?
Jo
o sigui,
no sóc una
que...
persona, no sóc una persona malhumorada.
No
ho sóc, de debò. Gent. Simplement és que a vegades la insatisfacció provoca, i això ho dic en veu alta, perquè hi ha gent que ens escolta que potser també se sent així. Per això comparteixo moltes vegades les emocions pròpies. Eh? Uh-huh. I per la insatisfacció diu Canary Row, de John Steinbeck. Que, insisteixo, són dos llibres.
Mira,
que...
Mira, John Steinbeck és un grandíssim autor. Jo aquesta novel·la que tu has dit no l'he llegit.
Canary Row, deia Warf... Bueno,
però
sí, deu anar per aquí, eh?
És perquè tu sí que te situïs, és l'escriptor de llibres... molt coneguts, com, per exemple, A l'Este de l'Eden, o com, per exemple, Homes i ratolins. Val? Tota una sèrie de llibres que descriuen, doncs, en molts de casos, l'època de la depressió americana, aquells anys tan difícils de l'emigració dintre dels Estats Units, i que, sí, bueno, jo és que te'n recomanaria qualsevol de l'Steinbeck.
Doncs estaré pendent. Insisteixo, em quedo amb, amb aquesta recomanació que avui ens fa la, la Montse Vila per acabar la secció. Digue'm que llegeixes, encara que sigui mentida. T'ho he dit durant 6 setmanes. La propera vegada que ens veiem ja no t'ho diré, perquè serà veritat, llavors ja no servirà aquesta cita. Per cert, que diu la Mercè Mainé a través del WhatsApp del programa que li encanta la paraula conxorxa.
Sí.
Hi ha paraules que, mira, tenen, sí, aquestes, tenen aquestes... Saps quina em sembla a mi que té una sonoritat maca? A mi m'ho sembla, eh? Tristor.
Tristor.
I mira que vol dir tot el contrari, eh? Però tristor és... No sé, la sonoritat... és el que té. Va, que m'enrotllo, i si no, saps què passa? Que estaria aquí tot el dia. Montse Vila, t'agraeixo moltíssim, de debò. Us ho estic dient a tots, eh? Ja sé que m'estic repetint molt, etcètera, etcètera, aquesta setmana, i més que ho faré perquè fins demà no s'acaba el programa, però us vull agrair a tots els col·laboradors, a tots els seccionistes que desinteressadament heu dedicat el vostre temps i la vostra il·lusió a enriquir aquest programa fins a límits que jo mateix no havia pogut imaginar. Així que, de debò, t'ho agraeixo molt, i espero que puguem tornar a coincidir en alguna altra ocasió.
Doncs, Carles, poder no t'ho dirà cap dels teus col·laboradors, però jo, que sóc poc generós amb algunes coses, pensa que els que ho fem, així com a acte d'egoisme, n'hem après molt i ha sigut una gran experiència. Jo ara ja, com que m'oposo només a fer les coses quan em venen de gust, i trobo aquesta gràcia, quasi sempre.
Doncs ha estat un bonic final d'història. Gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Amb això arribem al punt de les 9... No, 10.26. He tornat un altre cop al fallo del rellotge, eh, Sisu? Has vist, eh, que aquí va una hora enredanit. 10.26. Tenim a la Cristina Cantal, em diuen, ja preparada per fer-nos aquesta ruta per la Casa Masó de Girona, que està proposant visites nocturnes culturals. A seguida, amb la Cristina i també una de les responsables d'aquesta instal·lació, farem aquest recorregut i hem de fer moltes altres coses. La secció de llibres de la Montse Castanyo, cinema, cuina... Bah, moltíssimes coses. Va, que callo. Aquí, el No tanquem per vacances, estrena.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Continguts en xarxa.
Patrimoni, amb Helena Puigdueta.
Avui parlem de l'anxova, la conserva de peix més popular de les empreses de salaó artesana de l'Escala. Diuen que ningú no és profeta a casa seva. El seitó, l'anxova, no ha tingut mai aquest problema a l'Escala, on se l'aprecia molt. Se la busca, se la conserva i se la degusta de tota manera. En ple golf de Lleó, les aigües de l'Escala han reunit les condicions necessàries perquè aquest peix blau hi passés llargues temporades, sobretot de maig a setembre. Per tant, el municipi tenia una important flota pesquera dedicada a l'anxova i a la sardina. Aquesta ha estat la primera de les circumstàncies que ha fet que la salaó d'anxoves sigui l'activitat tradicional que més identifica aquest municipi de l'Alt Empordà. La segona és l'existència de l'alfolí, antic magatzem de sal, quan aquesta mercaderia era monopoli reial i estava gravada amb impostos. I encara un tercer factor clau, i, com el primer, també geogràfic. L'Escala és l'únic poble de la Costa Brava orientat a nord, de cara a tramuntana, idoni, doncs, pel procés de curació de l'anxova, una tècnica que s'ha mantingut intacta des d'èpoques pretèrites. Fenicis, grecs i romans han passat el testimoni als actuals escalencs. Martí Callol és la cinquena generació de l'empresa de salaó, fill de Jota Callol i Serrats.
Diguem, el procés inicial, que és l'esganyat, li traguem el cap, li traguem la tripa, i llavors la condicionem amb uns barrils, que abans aquesta gent feien servir àmfores, eh? Però bueno, és el mateix, eh? Hi posem capes d'anxova, capes de sal, capes d'anxova, fins que el barril és ple, i apliquem després una premsa d'entre 30-40 quilos, i llavors la deixem tranquil·la perquè el procés de maduració es vagi produint. O sigui, això el que estan fent nosaltres també ho feien aquell temps els romans, per dir d'una forma, els grecs.
Avui, però, la pesca excessiva i poc respectuosa amb les hivernades dels bancs d'anxova fa que el sector no estigui eufòric. Ara es pesca menys anxova i més petita, i això ha reduït el nombre de barques que s'hi dediquen, entre 10 i 12 a l'Escala. El municipi, però, continua aferrat a la marca d'identitat que tant l'enorgulleix, i un any més espera amb delit la Festa de l'Anxova per seguir promocionant el seu producte estrella. La festa es fa el primer cap de setmana d'octubre.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Recuperar-ho tot a la ràdio a la carta, perquè a Fem Girona ho tenim tot. Entra a femgirona.cat i ara en directe també en streaming.
Va de lletres, la recomanació literària amb Montse Castaño.
La Casa de la Frontera és un establiment situat al barri de la Duana de Puigcerdà, al vell mig de la ratlla en França, des del 1892, quan dos cerdans la van comprar per instal·lar-hi un hostal que pertany a la família Grau. El dia de la jubilació, mentre paga per darrera vegada les neveres i els llums de la botiga, la Carme repassa la vida de la seva família, des dels rebesavis i fins als fills, i recorda, sense nostàlgies, la història d'aquesta casa fronterera, un lloc de pas on s'hi han encreuat molts destins, aventurers, fugitius, exiliats, i que enmig d'un paisatge imponent ha estat testimoni d'alguns dels episodis més rellevants que han transformat la Cerdanya i tot el país des de finals del segle XIX fins ara. Des de l'última carlinada, la setmana tràgica fins a la Guerra Civil, la misèria de la postguerra, l'auge del turisme o la perforació del túnel del Cadí. La Casa de la Frontera, de Rafael Vallbona, és una reconstrucció històrica molt ben travada que es mou entre el present i el passat i jugant amb una doble perspectiva de relat i ficció. Una novel·la coral que manté la intriga i l'emoció per una terra i uns personatges que han deixat la seva petja en la història. Rafael Vallbona neix a Barcelona el 1960, escriptor i periodista i autor de més de 50 llibres de tota mena, entre novel·les, no ficció, poemaris i llibres de viatges, alguns dels quals han estat traduïts a diferents idiomes i d'altres han estat i han rebut un gran reconeixement. Col·laborador habitual a premsa, ràdio i televisió, és també professor a la Facultat de Comunicació Blanquerna. La Casa de la Frontera, de Rafael Vallbona, editat per Edicions 62. Endinseu-vos al segle XX a través de la història d'una família de la Cerdanya.
No, no, no. No tanquem per vacances.
Doncs després d'aquesta recomanació de la Montse Castaño, hem de marxar fins a la Casa Masó de Girona, on estan realitzant visites nocturnes aquest estiu, i hem volgut conèixer-les de primera mà amb la Cristina Cantal i una de les responsables d'aquesta instal·lació, com dèiem fa una estona. Cristina Cantal, què tal, com estàs?
Molt bé,
avui podíem
dintre
dir que,
de la Casa Masó.
Avui podíem dir que el racó gairebé l'hem volgut viure en directe, comprovar-lo i
exacte,
conèixer-lo in situ.
Exacte, i per això estic aquí doncs, amb en Jordi Falgàs, que és el director de la Casa Masó. I hem de dir doncs, que des del 25 de juny porten fent unes visites nocturnes de dijous a dissabte aquí a la Casa Masó, i jo volia veure en persona doncs, què és el que es podia veure en aquestes visites nocturnes. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Primer de tot, per situar qui ens està escoltant, tot i que la Casa Masó doncs, és molt coneguda, al igual que Rafael Masó, per qui no ho conegui, explica'ns doncs, la història d'aquesta casa i també de Rafael Masó.
Doncs aquesta era la casa on va néixer en Rafael Masó, que és un dels arquitectes més destacats del noucentisme a Catalunya, és a dir, de l'arquitectura que es feia ara fa 100 anys al nostre país i sobretot a Girona, perquè ell va ser un arquitecte que va treballar sobretot aquí a la ciutat i a les comarques de Girona. I aquesta casa, al ser doncs, la casa dels seus pares i dels seus germans i on ell va viure doncs, tota la seva joventut, per ell va ser un camp de proves, és a dir, aquí va posar en pràctica moltes de les idees sobre l'arquitectura i l'interiorisme que ell havia après doncs, dels seus mestres, que eren doncs, en Gaudí i tots els arquitectes del modernisme, però també d'altres arquitectes europeus de l'època. És a dir, està bé perquè aquí trobes coses que et recorden l'arquitectura alemanya o anglesa d'aquella època.
O sigui, ell va utilitzar aquesta casa com per fer les seves primeres proves.
Sí, sí, sí. Suposo que per la confiança de que treballava a casa, doncs aquí es va atrevir a fer determinades coses que no havia fet fins aquell moment. És a dir, a la Casa Masó veiem perfectament el canvi que s'havia produït entre el modernisme i el noucentisme. Aquí tot es converteix en una cosa molt més geomètrica, molt més austera, no tan ampulosa ni tan carregada com els interiors modernistes, sinó que hi ha un altre tipus d'interiorisme. Tot i això, doncs, com pots veure, també hi ha vitralls esplèndids i llums que va dissenyar ell. La gran avantatge d'aquesta casa és que, primer de tot, l'arquitecte ho va dissenyar tot, els mobles, els llums, els vitralls, etc, etc, i que, a més, és una casa que va estar en mans de la família fins que va passar a ser de la ciutat de Girona. Per tant, es manté igual que fa 100 anys i ens permet fer aquest viatge en el temps que són aquestes visites.
Jo haig de reconèixer que només d'entrar ja m'he enamorat, jo ja m'hi quedo aquí dintre. Explica'm una mica, doncs, aquestes visites que heu fet durant tot l'estiu, que hem de dir que ja s'acaben la setmana que ve, també és motiu de que avui estiguem aquí perquè doncs acabin d'aprofitar aquest cap de setmana. Explica'm, què veuen des de que entrem per aquesta gran porta que tenim aquí a l'entrada?
Doncs la sort de les visites nocturnes és que et permeten veure la casa amb un aire i amb una llum diferent. Sobretot això, normalment, doncs, esclar, aquí tenim doncs molta llum natural perquè estem doncs al costat del riu, aquesta és una de les famoses cases del riu de Girona, i per l'altra banda, doncs, el carrer Ballesteries també és una altra entrada de llum natural. A la nit tot això canvia, i això, evidentment, l'arquitecte ho va tenir molt present, com s'il·luminava la casa amb la llum artificial, que en aquells moments era una cosa molt nova. Estem parlant de 1910-1911, doncs la llum artificial encara era una novetat, no?, per molta gent, i per tant veiem la casa sota una llum diferent. A més d'això, a les visites nocturnes, que són guiades, com sempre, doncs també es complementa amb una visita a l'exposició permanent que tenim ara a la planta baixa, que precisament és sobre la col·lecció d'art i d'objectes artístics de la pròpia família Masó, i que ens han permès doncs treure a la llum coses que normalment no estan exposades. I a més encara, hi ha un altre afegit a les visites nocturnes, que és que l'acabem prenent una cervesa artesana de Girona, la Mosca, doncs contemplant les vistes del riu a la fresca, que ara doncs a l'estiu això convida a fer-ho, no? Mentre doncs tothom fa una mica petar la xerrada sobre el que han vist durant la visita a la casa.
Ja veieu que sona molt i molt bé. Hem de dir que ara mateix estem, no sé si és el menjador, la sala principal, com l'anomeneu aquí?
El menjador, efectivament. Això era el centre de la casa, el centre de la vida familiar, i per tant, per això aquí en Rafael Masó va voler-hi plasmar d'una forma molt clara el que eren les seves idees de com havia de ser l'interior d'una família de l'època, doncs, d'allò que després n'hem dit el noucentisme, no? Destaca sobretot l'espectacular llum de sobre la taula del menjador que ell va dissenyar i que ja permet veure la diferència entre allò que en diríem modernisme i això que ja en diem noucentisme, una cosa molt més austera, molt més geomètrica, de superfícies planes, però, i això també és una cosa que es veu per tota la casa, amb una forta presència de l'artesania. En Rafael Masó, com la majoria d'arquitectes d'aquella època, es va envoltar de tot un grup d'artesans de Girona i de les comarques de Girona, que eren els que li feien doncs, això, el ferro, la ceràmica, la fusta, la pedra, tots aquests objectes que ell utilitzava tant en els interiors com en els exteriors de les seves cases per decorar i per convertir-los en símbols de personalitat d'aquests edificis.
Jo adoro la ràdio, però haig de dir que ara ens faltaria com la imatge, no? Com per poder doncs descriure aquesta làmpada que estem mirant aquí davant. I a mi m'ha cridat molt la curiositat, diguéssim, que aquí just al costat del menjador tenim el que seria la sala de costura, no? I tenim una relíquia de màquina de cosir espectacular.
Sí, 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 aquí hi ha doncs el cosidor amb el seu braser, el banc, totes les agulles i fils de cosir, els llibres de patrons per brodar, i a la paret hem aprofitat per penjar-hi doncs algunes mostres del que es feia aquí, que normalment eren dibuixos, tant si eren inicials com si eren flors, com si eren altres motius ornamentals, dibuixats per l'arquitecte, i fets per les seves germanes o per la seva mare en aquesta sala de costura, que si les parets parlessin ens explicarien moltes històries.
Era la sala del safreig, no?, com es deia popularment.
Segurament que sí, que s'hi va fer molt de safreig aquí. I tot això embanyat amb molta llum natural, perquè també és una sala, doncs, això, que està a tocar de la galeria i que rep, doncs, molta llum per poder cosir. En el fons era una sala on si una habitació on s'hi treballava, no? I per tant, la llum natural era important.
Hem de dir, doncs, que aquesta galeria cobreix tot el que és el menjador, també aquesta sala de costura, i després tornaríem cap a l'apartat principal, que crec que a l'altra banda hi tenim un altre menjador, una sala d'estar.
Sí, allò era més pròpiament la sala d'estar per rebre les visites, per servir, doncs, potser una tassa de cafè, no?, a la gent que venien a visitar, doncs, la família. I a les parets d'aquesta sala hi ha penjada la col·lecció d'art de la família, perquè per ells era molt important, i això era un precepte que ja els hi donava l'Eugeni d'Ors, no?, el gran líder espiritual del noucentisme, que tothom que podia s'havia d'envoltar de petits objectes d'art. Per això per tot arreu tenim, doncs, mostres de ceràmica, de vidre, de petites escultures, pintures, dibuixos, gravats, etc, etc, per tota la casa. I aquí al costat de la sala d'estar trobaríem, doncs, la biblioteca, una sala que fa les funcions de biblioteca, perquè precisament és al costat del despatx. El despatx que era el d'en Santiago Masó, el del seu germà gran, que va ser, doncs, diputat a Madrid, era un polític de la Lliga Regionalista molt destacat i també va ser regidor a l'Ajuntament de Girona, i és el qui es va quedar vivint aquí a la casa. L'arquitecte, quan es va casar, va deixar de viure i va anar a viure en un altre apartament a Girona, i en Rafael Masó, evidentment, li va fer un despatx a mida, amb tot el mobiliari molt ben pensat per la funció que havia de fer el despatx d'un polític influent de l'època, no?
I tenim escales amunt, també. No sé si podem pujar, no hi podem pujar, que hi ha en aquesta part superior.
Sí, de fet, l'arquitecte, quan va reformar aquest edifici, perquè en realitat això eren edificis que ja existien i que la família havia anat adquirint, ell el que va fer el 1910 va ser connectar aquests interiors i les façanes, és a dir, unificar el conjunt. I ja va pensar, doncs, que entre la primera i la segona planta això funcionés com un dúplex, amb una escala interior que fa que no hagis de tornar a sortir a l'escala principal per pujar al segon pis, no? I el segon, sobretot, el que hi ha són els dormitoris, que també, evidentment, es poden visitar, i en tenim dos amb mobles dissenyats per al propi arquitecte. I un tercer dormitori, que és aquí a la planta baixa, també amb mobiliari que va fer per un dels seus germans. És a dir, que tot plegat vas veient la filosofia de l'arquitecte aplicada a la vida quotidiana, no? Com ell pensava que havia de viure una família de l'època com la seva a principis del segle XX a la Girona d'aquell moment.
Abans ens mencionaves que aquestes visites acaben també passant per aquesta exposició permanent que s'anomena Els Masó, artistes i col·leccionistes, i has dit que podem veure les seves peces. Me'n donaries una mica més de detalls que podem veure en aquesta exposició?
Sí, també és interessant perquè és una exposició que ens explica molt bé com va evolucionar el gust d'una família com aquesta. És a dir, comencem amb pintures de l'avi, continuem amb pintures del pare, que no només era col·leccionista, sinó que també era pintor aficionat, i acabem amb la col·lecció d'art del fill, de l'arquitecte. És a dir, tres generacions, i cada una, doncs, des de mitjans del segle XIX fins als anys 30 del segle XX, tenim, doncs, aquesta evolució en els gustos. I destaca, sobretot, doncs, pintura catalana d'aquell moment, pintures de Modest Urgell o de Laureà Barrau o d'altres artistes, la majoria dels quals segurament van ser coneguts de la família, perquè o havien passat per aquesta casa o havien exposat, per exemple, aquí a Girona, i en aquell moment, doncs, els Masó aprofitaven per comprar una pintura, un dibuix d'aquests artistes que en alguns casos fins i tot van col·laborar amb l'arquitecte en algun dels seus projectes.
Doncs, com us dèiem, ja s'acaben, crec que és el proper dia 13 de setembre, aquestes
visites.
Les visites
nocturnes s'acaben el 16, el dissabte 16, sí.
doncs ja podeu gaudir, diguéssim, d'aquestes visites nocturnes, però si no durant tot l'any, crec que amb reserva prèvia, també poden veure-ho, però amb llum de dia, que com dèiem és diferent.
Exacte, sí. Durant la resta de l'any, de dimarts a dissabte, la casa és oberta, es fan visites guiades de matí i tarda, i normalment fent una reserva doncs, el dia abans, per telèfon o per correu electrònic o a través del nostre web, es pot reservar i es pot escollir doncs, això, el dia, l'hora, l'idioma fins i tot, i es pot visitar la casa tot l'any, sí.
Perfecte, doncs ja heu vist que és una bona ruta, és un bon moment. Jo ara també estic veient la biblioteca, la veritat és que és com molt interessant veure doncs, cada detall, perquè miris on miris, hi ha un detall molt espectacular. Carles, no sé si tens tu alguna pregunta. Mira, per en Jordi Falgàs.
Més que pel Jordi, per tu o per ell, si això de nit canvia molt.
Jo no t'ho puc contestar perquè no ho he vist.
Li preguntava a la Cristina perquè diu, estic al·lucinant amb el que estic veient, llavors és més una sensació de dir, ostres, si tant s'aprecia de dia els detalls, si per la nit hi ha alguna il·luminació concreta o alguna cosa que permeti observar tot això, no? Perquè entenc, evidentment, i ja ho he explicat a l'entrevista, que canvia, però vull dir, ostres, la il·luminació, clar, sí, tot és diferent,
la llum... La llum és d'aquesta típica, doncs, per com està format tot, amb un toc groguenc, amb un toc d'aquest supercàlid, superfamiliar. Jo tinc aquí davant aquesta galeria, que vulguis o no, doncs, estem just a la curva de l'Unyà, que jo crec que de nit això ha de ser una meravella.
Sí, perquè les vistes del riu a la nit, sobretot, per exemple, aquesta setmana que tenim lluna plena, a les visites nocturnes, doncs, tot agafa doncs, un aire molt especial. I pots veure perfectament tots els detalls de la casa, sí, sí, sí.
Ja doncs, ho veus, Carles, molt màgic.
Sí, sí, una visita que, sense cap mena de dubte, hem d'aprofitar, aquesta que ens ofereixen des de la Casa Masó aquí a Girona. Cristina Cantal, Jordi Falgàs, moltíssimes gràcies. I
gràcies a
veure
vosaltres.
Si ens puguem veure ben aviat, d'acord?
Gràcies, fins ara.
Doncs amb aquesta visita, mira, hem fet el guiri. I em permetreu que utilitzi aquesta expressió, perquè ja que avui el programa està girant al voltant del turisme, ja que hem parlat d'aquesta observació que estan fent des del Departament de Turisme de la UDG, i també aquesta visita que ara hem fet i hem gaudit amb la Cristina Cantal, tot plegat avui sembla que ens ha convertit a tots en una miqueta de guiris. I com que aquesta temporada hem tingut aquí, a la No tanquem per vacances, un guiri, o diversos guiris, el que fem és tornar a conèixer un dels prototips de guiris que puguem gaudir aquí a la província.
Dice que se reúnen las tres potencias mundiales, Grecia, Portugal y...
No tanquem per vacances presenta No cerramos por vacaciones, We don't close on holidays, Nous ne fermons pas pendant vacances, Ni je li en fuch den urlaub, Qui jujitsu no tame ni toite imasen. A No tanquem per vacances ens posem internacionals. El guiri.
Hola, mi holandés. Mi mucho te quiero, Palamos. Sí, mucho holandés aquí.
Un dicho en Holanda que un paloma no hace verano.
No tanquem per vacances, hem parlat aquest estiu amb estrangers. Hem fet el guiri, amb un anglès, amb un argentí, dale loco. I hem conversat amb guiris històrics, com amb Barbarroja, vols que talli el cap? I li hem dit que no, diverses vegades, que no li donaríem alcohol a en José Bonaparte, alias Pepe Botella, cada cop que ens demanava una miqueta de vi o una gatafia. I avui és l'últim guiri, i per això volem fer un episodi de realitat ficció. L'1 d'octubre Catalunya votarà en referèndum el seu futur polític. O no, o vés a saber, vaja. Imaginem que sí, i fem un exercici pensant com serà l'endemà. En el cas de que guanyi el sí, si ens deixen votar prèviament, és clar, i que la desconnexió i la independència és efectiva, si no surten els tancs, és clar. Avui ens avancem en el temps i parlarem amb un guiri l'endemà que Catalunya és una república independent. McFly, McFly, eres un gallina, McFly, McFly, McFly. Amb el nostre DeLorean particular, no tanquem per vacacions, perdó, per vacances, establim la data del nostre viatge en el temps, en un moment determinat, en un futur després de l'1 d'octubre, en una Catalunya després del referèndum, i probablement una Catalunya independent. Què coi és aquesta música? Vaja, he anat a parar a Madrid, tu. Hola, buenas.
Alto, pim-pim.
Què vol dir, pim-pim? Per què m'atura?
¿Tienes per visado? ¿Qué? ¿Pasaporte? Uy, catalán, catalanufo. No, 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 no. Però así
que,
no.
¿Qué vol dir que así no? ¿Qué?
Pues que aquí no puedes entrar, pim, pim, que aquí tú ya eres extranjero.
¿No puc entrar a Madrid?
Te lo canto si quieres. Peche.
¿Qué pasa?
Ya tenéis la independencia.
Bé, no?
Ya tenéis otra bandera que se llama la señera. Ya podéis ir al mundial.
La señera ya la teníem. El mundial anirem.
Pichi.
Què? Què passa?
República bananera con escudo de escudella y un himno a sardana.
Que tenim himne de sardana, no? Escolti, senyor...
Pichi. Habéis votado en referéndum.
Referéndum, en Bema.
Ilegal y tendencioso. Se han comido el cerebro Puigdemont y sus esbirros. Ya veréis la que pilláis cuando os pille el Constitucional. Pichi.
O sigui, que hem pogut votar i ha guanyat el sí? Som independents?
De momento, pim-pim, pero tranquilo, tronco, que ahora viene el Constitucional y os pego una somantapapos que os deja colorado. Roja, como la selección española.
Així el guiri avui soc jo, no? O tú, claro, también eres tú.
Pero muy mal, pim-pim, pero muy mal. ¿Qué es eso de hacer un referéndum?
Referéndum.
Pues eso, un referéndum.
Referéndum.
Estás pesadito, catalanufo. Referéndum, referéndum.
No, és que no sabeu dir la M al final. Per què dieu Becan, Miriam? Referéndum, home.
Que vale, tronco, que eso de votar es ilegal.
Sí, home.
Yo ya se la dije.
Aquí.
Se la dije a mi colega, tronco.
Se la dije. Però per què parleu tan malment el castellà, si és la vostra única llengua? És
que bueno, ex-espanyol, ¿cuál es el motivo de su visita al Reino de España?
No ho sé.
¿Lacer negocios o seguir rompiendo la unidad de la patria?
A veure, no ho sé. Jo és que he agafat una màquina del temps i m'ha portat aquí.
Pues muy mal, pim-pim, muy, muy, muy mal. Ay, total, senyor. Tampoco te vamos a dejar entrar.
¿Por qué?
Por catalán, por antiespañol y por haber hecho un referéndum ilegal y chungo de la hostia. Ahora no sois europeos. Necessites un visado a la pim-pim.
Saps què? Que em sembla bé, tu. Però què passaria si en Litus McFly, com amb l'almanaca deportiva de Regreso al Futuro 2, visita un futur en un univers paral·lel on no només Catalunya no és independent, sinó que la convocatòria del referèndum... Perdó, del referèndum... és prohibida i s'aplica l'article 155 i s'aboleix l'autonomia de Catalunya. On sóc? Què ha passat? On sóc?
Hola, pim-pim, estàs en Palamós, la Costa Brava castellana.
Què?
Antes conocido el Principado y ahora Madrid del Este.
Però com? Però què ha passat? Per què no puc hablar en català?
Pues porque está prohibido, pim-pim.
Què?
Prohibido y borrado.
No.
Al suprir la autonomía, os pusimos un chips en el cabolo y os borramos toda la cultura y la lengua. Como decía el gran Ignacio Bert, os hemos españolizado.
Ostras. No, però què dius? No pot ser.
No hicisteis el referéndum y ganemos nosotros.
Ganamos.
No, ganemos nosotros.
Ja ho sé, palurdo, però utilitza bien el subjuntivo. Cony, que no sabeu hablar. Mare meva, i este és el futur que nos espera?
Oh! Aniceto! De cap de les maneres! No, si l'Aniceto de Caloreto, pagès i pinxa discos, ho impedeix! Pitu!
Què passa?
Tot ha estat un somni! Bé, mentida, ai, tot ha estat un programa de ràdio d'aquests somnis del no tanquem per vacacions. Mm. El que passarà només ho sap nostre senyor i el mago Fèlix, aquell infern del pèndolo.
Així doncs tot ha estat fruit de la meva imaginació o de creativitat radiofònica?
Sí, senyor!
Sí?
De moment no en sabem pas res del futur. Mm. Ara, una cosa te diré.
Què?
Que ara més puc anar a agafar trufes amb pilotes en ple mes de gener allà de Camprodon. Però som tossuts, nano! Mm. I el futur és nostre! És nostre!
Sí, però així el guiri qui és, doncs?
El guiri és el meu gos Truska, que és un encreuament entre un labrador i un husky noruec. I en Ambi, el presentador aquest, en Carles Baldellou, o com balla, que té nom de, com de Fenici, no, eh? Sembla com de Fenici. No ho sé, Sal. Ai, no. Com deien aquells Expediente X, la verdad és allà fora. I allà fora, car d'un frec, esquerra, rosa, camia, campi... que rellisquen les huelles!
Cert, cert, Aniceto, cert, cert. Fa fred, fa por. Però què coi, tu, tenim pressa, no? Perquè en el proper capítol d'aquesta secció, en un hipotètic No tanquem per vacances 2.0, el primer guiri sigui jo, de la meva nació, la nostra. Visca Catalunya i visca l'Empordà.
A la presó tots us fotran.
Moltes felicitats.
Adeo, people de Palamós. Adiós.
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 Hola.
Hola. Adiós.
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 Hola.
Hola.
No, no, no. No tanquem per vacances.
Ningú ens va explicar que no sempre hi ha un lloc on anar a parar i ningú ens va dir que si vols podem sortir del camí ja no et preocupis més.
A la presó no ho sé, però que tindrà conseqüències això del referèndum segur. A la una, convocat un Consell de Ministres extraordinari per part de Mariano Rajoy. Us ho explicarem, evidentment, en funció de com vagin passant els esdeveniments. De moment, al Parlament avui també hi ha sessió plenària amb el debat sobre l'Agència Catalana de Protecció Social. Nosaltres el que fem és triar la música de Guillem Roma, que avui actua a Bordils a partir de les 9 a la plaça de l'Església. Em diuen que si aneu tranquils que us trobareu tots els semàfors en verd.
Ningú ens va explicar que sí que es pot anar molt més enllà i ningú ens va dir que som tu i jo qui fa aquest camí. Ja no hi pensis més. Quan vulguis ho posem tot al revés per poder jugar amb el que un dia vam trobar a faltar. I aquesta nit recullem d'aquí el mig i porta'm el teu llit.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local amb...
Ràdio L'Escala.
Xarxa. Sons de taverna, amb Joan Brugués.
Si hi ha una de les últimes havaneres que han calat fort, aquest és el Capità, a lletra de Carles Casanovas i música d'Antoni Mas. D'aquelles cançons que, vés a saber per què, que agrada i té bona melodia. Alguns grups l'han incorporat al seu repertori amb algunes variacions. Porvó la van registrar en el seu treball Entre dones l'any 2010, amb la col·laboració de la cantant Imma Preses. L'escoltem?
Resposta.
Llavors sabràs el que costa
manar la nau fins a port.
Que senzill ser capità quan el vent bufa de popa, quan no hi esculls a tocar, quan la pell
senzill ser capità. Sota estrelles i a coberta,
tu
tot cinglant per mar oberta i amb la lluna de costat. Quan el far no et sigui guia, perquè no volen els temps, quan l'onada trenqui a sobre, quan et costi estar dempeus, quan la mar brami gelosa i tremoli tot el cas,
quan la força et sigui escassa,
llavors sabràs quina traça
li cal el pont que